TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social, un document de més de 700 pàgines que mostra any rere any com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. En canvi, destaca que, així com creix la població, també ho fan les dades macroeconòmiques. Més producció, més llocs de treball, això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més alta. I és també reveladora la diferència entre homes i dones, que consta també, destaca la conciliació com un assumpte pendent. Fins als 34 anys, l'activitat laboral és pràcticament idèntica, però a partir d'aquesta edat creix per als homes i disminueix per a les dones. És dijous 9 de juliol. I diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de Menys Turisme, Més Vida que incita a cometre accions contra el sector turístic.
També la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús dels vehicles oficials.
Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma.
El Servei de Vigilància del Litoral ja ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té, a més, altres 70 en tràmit.
La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic i il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiuses.
I l'actualitat torna a passar un dia més per l'Orient Mitjà i per aquest home. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha assegurat des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer, ha amenaçat, han tallat tot el comerç amb l'Estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després ha assegurat que el país s'ha posat remei.
En els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Ja de l'Illa per tancar el seu fitxatge a Boubacar Soumahoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. I l'Ubumbo també està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. També en futbol al Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou tècnic del Palme Bàsquet. L'entrenador basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele ISB, en qui ha fet una gran campanya a la segona FEB.
I pel que fa al temps, avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor. S'activaran els avisos taronges a les Pitiuses i a bona part de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i, de fet, al llarg de la matinada ja han tingut unes mínimes molt elevades. Han destacat uns 28 graus de mínima en el cas de Banyalbufar, però altres indrets també han tingut xifres molt elevades sense arribar en aquesta nit tòrrida. Per exemple, 24 graus en Es Mercadal o també al Port de Soia o 23 a Palma. I al llarg del dia, aquests valors en el termòmetre tornaran a ser molt importants. Tindrem una nova pujada de la temperatura màxima màxima, esperant que bona part del territori aquests valors màxims girin entre els 35 i els 39 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca i també al nord d'Eivissa podran fregar els 40-41 graus de màxima. Per tant, xifres molt elevades les que tindrem avui. En el cel, molt de sol al llarg de tot el dia, tot i que a partir del capvespre i en el sector de les Pitiuses també apareixeran algun núvol prims. Poca cosa. El vent bufarà molt fluix i les condicions marítimes seran molt tranquil·les a totes les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Sant Francesc i 27 a Eivissa. A Menorca, 25 graus a Sant Lluís i 26 a Ciutadella. I a Mallorca, 23 graus a Costitx, 24 a Artà i 28 a Fornalutx.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. A la redacció començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les Balears són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger, un 28,7%, gairebé 10 punts per damunt de la mitjana estatal. Gairebé la meitat dels residents no han nascut a les illes, segons recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social. El document fixa el creixement demogràfic com un dels reptes més grans per a la comunitat i també destaca algunes dades relacionades amb l'habitatge. Les Balears mantenen el preu mitjà del sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb 401 euros per metre quadrat, és més del doble que la mitjana espanyola. També lideren els preus del lloguer. A més, el turisme continua assolint màxims. El 2025 van rebre més de 19 milions de turistes. És un 1,8% més que l'any anterior.
I una de les claus per entendre aquesta tendència demogràfica és la immigració internacional. Entre la població nascuda a l'estranger, primer destaca Colòmbia, seguit dels ciutadans del Marroc, l'Argentina i Alemanya. Francesc Fiol és el president del CES.
Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
De fet, s'ha tornat a registrar un màxim històric de població. Segons la memòria, les Balears s'han enfilat fins a prop d'1.250.000 habitants, que això és un 1,5% més que l'any anterior. L'informe adverteix que el creixement demogràfic agreuja la crisi de l'habitatge, que situa com un dels problemes estructurals la pressió assistencial en serveis públics com els hospitals i tensiona els recursos naturals com ara l'aigua. I si comparam la tendència del creixement demogràfic amb l'econòmic, crida l'atenció que aquest darrer incrementa més. El producte interior brut puja respecte a l'any passat. Jaume Rosselló és doctor en economia.
Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys. Sortim clarament d'un efecte rebot. Covid torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa la resta d'Espanya, el conjunt nacional i Europa inclús.
Pel que fa a la inflació, no arriba als índexs del 2022, però el diferencial en la mitjana estatal és més alt. La taxa d'atur també està per davall de la mitjana. En els darrers 15 anys, les Balears ha tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors.
Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte població, seguim creixent.
Un dels reptes és una població de cada vegada més envellida. El 2025 es va registrar l'índex d'envelliment més alt de la història de les Balears. Per cada 100 menors de 16 anys hi havia 117 persones majors de 65, quan el 2021 aquesta relació estava pràcticament equilibrada.
I avui, per cert, coneixerem també els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Balears. L'anàlisi la presenta el conseller d'Economia, Antoni Costa, a les 10. Unes dades que són essencials per analitzar la marxa de l'economia balear, mentre el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixi més del doble de la resta de la zona d'euro.
El producte interior brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que es registri una millor evolució entre les principals economies de la zona euro, segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1 per al 2027, manté el pronòstic de creixement en l'1.
Són les 7 i 10 minuts. Continua la polèmica pel manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual s'incita a cometre accions contra el sector turístic. Terra Ferida i el GOP, dues de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació convocada per dia 26, han matisat que no comparteixen les formes que propugna la plataforma.
Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren que no comparteixen. Tonina Siquier és la portaveu del GOP Mallorca.
Nosaltres apostam per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
Mentrestant, la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran, això sí, en el marc de les seves competències, els atacs que puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
També n'ha parlat la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez. No ha aclarit si participarà a la manifestació, deixa clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
Qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
I el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha qualificat de cale barroca turística el manual de la plataforma.
Un manual d'instrucció de la cale barroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquests missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
També la PIMEM es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic, ho ha dit Jordi Mora, president de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens ho posem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
I en aquest cas coincideixen sindicats i patronal, perquè Comissions Obreres i UGT es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics. Així i tot, els dos sindicats mantenen el suport a la manifestació convocada per el 26 de juliol. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omà, i José Luis García, secretari general de Comissions Obreres.
Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quan no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 13 minuts. De l'agenda d'aquest dijous, destacam que el vicepresident segon i conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestart, compareix avui en un ple extraordinari del Consell de Mallorca per abordar l'ús dels vehicles oficials.
Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6 i mitja de l'hora baixa. A mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. La compareixença de Bestart arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència donés compte dels 2 informes tècnics que conclouen que el vicepresident segon va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. En aquesta comissió, la institució insular va descartar prendre mesures contra Bestart i va tancar el cas amb l'elaboració d'una instrucció interna que reguli l'ús de vehicles oficials.
El Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
El tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecent va vulnerar els drets de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Les diputades consideraven que es van veure lesionats els seus drets a la llibertat d'expressió i el de participació en qüestions públiques. També que el president del Parlament, Gabriel Lecent, les va expulsar sense base legal.
Sobre allò que sí que s'ha pronunciat el Constitucional, com sabeu, és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que ha suspès de manera cautelar. Ahir hi havia junta de portaveus al Parlament. Què en van dir els grups polítics?
Tots respecten la decisió judicial, però ho fan amb matisos. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
Entenem i celebrem que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
Per part de la dreta, la majoria de PP i Vots que van votar en contra de la Llei de Memòria respecte a la decisió. Marga Durán, del PP, li lleva importància i recorda que es va executar per l'acord pressupostari amb Vots.
El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la Llei de Memòria Històrica.
Manuela Cañadas, de Vots, però, considera que la decisió va contra la decisió democràtica de derogar la norma.
Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democràcia i gobierno de Sánchez, com tots sabemos, no van de la mano.
I també hem sabut que el Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal com n'havien sol·licitat algunes comunitats governades pel Partit Popular. Són les 7 i 16 minuts. S'ha produït un accident laboral a Mallorca. Un picapedrer de 41 anys va patir lesions molt greus després de caure d'una teulada.
L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a l'unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha precintat tota la zona i ha obert ja una investigació per aclarir en quines circumstàncies s'ha produït aquest accident laboral.
També un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un bloc de pisos.
El fet han ocorregut al carrer de Gabriel Font i Martorell a Palma per causes que es desconeixen. El jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat s'ha traslladat fins al lloc del succés i l'han traslladat a l'Hospital de Son Espases.
I s'ha decretat presó provisional per a l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va detenir a casa seva després de setmana d'investigació quan intentava escapar d'aquest domicili per una finestra.
Durant la detenció, l'home va posar una forta resistència i tres agents van resultar ferits lleus. Dimarts va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional. Se l'investiga en aquest moment per presumptes robatoris, furts, resistència i atemptat contra l'autoritat.
I la Guàrdia Civil ha intervengut 5.400 joies falsificades valorades en 6 milions d'euros a tres comerços de Cales de Mallorca.
L'actuació s'emmarca en el que s'ha anomenat Operació Trèvol. Els agents han localitzat collars, polseres, anells, també arracades que reproduïen de manera il·lícita dissenys de reconegudes marques internacionals. L'operació continua oberta i no es descarten més actuacions.
Per cert, que coincidint avui matí amb la boira que fa moltes zones de Mallorca, l'aeroport de Palma està registrant bastants de retards. No són molts de molta estona, però sí que s'acumulen un nombre important, desenes de vols que aterren o s'enlairen més tard d'allò que seria habitual. I connectarem en directe més endavant. Ara són les 7 i 18 minuts.
Calor.
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
Nova jornada de forta calor avui migdia. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà la vista taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar als 40 graus, mentre a bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. La Serra de Tramuntana i Mallorca estaran en avís groc. Temperatures que es produeixen dins la nova onada de calor que viuen les Balears i la península aquests dies.
De fet, amb aquestes temperatures, que ara en parlàvem, el doctor en canvi climàtic de la UIB, Pau de Vilches, entenc que se cerquin maneres artificials per refrescar-se, però no sempre és bo del tot.
Els aires condicionats tenen un costat bo, que és que ajuden a refredar la temperatura a l'interior, però tenen un costat dolent, que és que ajuden a augmentar la temperatura a l'exterior i, a més, demanen molta energia.
I avisa a més Vilches que el canvi climàtic no afecta tothom per igual. Amb això també hi ha desigualtats.
I més pateix del canvi climàtic són les persones més vulnerables. Estan parlant de les persones majors, estan parlant dels infants, estan parlant de les persones malaltes, estan parlant de les persones pobres, que a més són les que menys contribueixen en el canvi climàtic.
I aquestes darreres hores també hem sabut, també ens han recordat que la desertificació no només és un problema als grans deserts. La sobreexplotació dels recursos naturals, l'estrès hídric i la pressió humana acceleren la degradació del sòl també aquí a les illes. Aquesta ha estat una de les principals conclusions d'una jornada organitzada aquest dimarts a l'Estudi General Lulià, amb la projecció d'un capítol de la sèrie documental Hope i una conferència del científic i expert internacional en desertificació, Víctor Castillo.
L'expert alerta que sovint es relaciona la desertificació exclusivament amb el canvi climàtic, però assegura que la principal causa és la manera com gestionem el territori i els seus recursos. Castillo defensa que es tracta d'un procés provocat, sobretot per l'acció humana.
En general, cualquier actividad humana que descansa sobre el uso y aprovechamiento de los recursos terrestres, suelo, agua, vegetación, puede ser un factor determinante de desertificación, un driving force, un impulsor de la desertificación. Ese tipo de actividades pueden llevar a una situación de estrés que conlleve una situación de deterioro irreversible a veces, que sería la desertificación.
Les Balears no són alienes a aquest fenomen. La pressió sobre els recursos hídrics, la urbanització, la degradació del sòl fan que l'arxipèlag sigui especialment vulnerable. Tot i això, Castillo assegura que encara som a temps a revertir aquesta situació si es prenen mesures de restauració dels ecosistemes i es canvia el model de gestió del territori.
I això quan les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície durant les pròximes dècades per mort de la pujada del nivell de la mar, perquè actualment tenen poc marge de recuperació. És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears elaborada pel físic Pau Luque.
Només que cada cop és més ràpid, vol dir que Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid. A partir de mitjans de segle cap endavant serà on comencem a veure coses ja bastant, diguéssim, més... serioses, no?
L'escenari més desfavorable suposaria una pujada del nivell de la mar de fins a un metre l'any 2100 i més de 36 quilòmetres quadrats de costa podrien quedar inundats de manera permanent. I a Mahó s'ha canviat l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Mentre que abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i la manca de reserves ha obligat a repensar-ho. Cristina Tomàs.
El nou pla de gestió sostenible de l'aigua i el nou pla de sequera apunten a la construcció de noves infraestructures per garantir l'abastiment d'aigua. D'una banda, amb la construcció d'una dessaladora modular a Calafiguera com a solució urgent a la situació d'emergència i més a mitjà termini una nova planta dessalinitzadora al llevant de l'illa. Sentim Elena Costa, tinenta d'alcaldia d'Obra Pública.
L'estratègia se basava en la recerca de pous i en la construcció de nous pous, però degut a les circumstàncies actuals de, tant de nivell de nitrats com també pel tema de la situació de prealerta per sequera existent són possibilitats de cada vegada més impensables.
Els dos plans ja són aprovats de manera inicial. Se'ls acompanyarà amb un reglament que per primera vegada preveu sancions davant possibles incompliments.
Estem en celebració de l'organització aquesta ordenança reglament que vindrà a ser esmart jurídic, que donarà pes o recolzarà aquests dos plans que he comentat anteriorment, i també establirà un procediment sancionador i unes penalitzacions que a nivell jurídic aquests dos plans que he comentat anteriorment no duen.
El municipi fa un any i mig que no disposa d'aigua potable.
Són les 7:24. L'actualitat avui exigeix tornar a parlar un dia més de l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ja han guanyat la guerra, el manco, en l'àmbit militar. Afirma que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ara bé dubta que es mereixin signar aquesta entesa, i també, en cas d'assolir-la, que els ayatolars la complissin. Ho ha assegurat en la mateixa intervenció a bord de l'Air Force One, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
Perquè, com dèiem, a les darreres hores s'han tornat a registrar bombardejos. El Comandament Central dels Estats Units afirma que ha atacat 90 objectius militars iranians, mentre que l'ofensiva de Teheran ha anat dirigida sobretot a infraestructures i també instal·lacions de les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Una escalada bèl·lica que s'hereta ahir i que continua després que Donald Trump, recordem, hagi donat per acabada la treva al Golf Pèrsic que ha estat durant la cimera de l'OTAN celebrada encara a Turquia.
To me, I think it's over.
Diu, l'escoltam, que s'ha acabat, que són gent malalta, viciosa de violència i que si tinguessin una arma nuclear la llançarien. Es tracta d'un conflicte que té un impacte directe en l'economia mundial i també el barril de Brent està avui mateix fregant ja els $79.
En aquesta cimera de l'OTAN, no només l'Iran, Espanya també ha estat protagonista. En manco de 24 hores, Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible, una causa perduda, i després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei. I ho ha fet, diu, accedint a una sol·licitud de pagament important a l'Aliança Atlàntica.
Per part seva, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que les relacions bilaterals són positives, ha dit, i ha recordat que la política comercial és competència de Brussel·les. El socialista lleva, per tant, importància als atacs del president nord-americà, això després d'haver mantingut una reunió informal amb ell.
Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
Per cert, que arran d'aquests atacs està previst que avui mateix la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reuneixi amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Benjamin León.
Part de la tensió entre Trump i Sánchez sorgeix arran de la inversió d'Espanya en defensa, que ha estat un dels punts clau de la cimera d'Ankara. L'inquilí de la Casa Blanca està convençut que la majoria dels països de l'Aliança duran la despesa en defensa fins al 5% del PIB, incloent-hi l'estat espanyol. Sánchez, però, ho nega i afirma que es mantendrà al 2%.
Espanya ha hecho un esfuerzo extraordinario por pasar del 0,9% en 2018 al 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2026. Para que nos hagamos una idea, nosotros, España, ha sido el tercer país en el año 2024 y 2025 que más ha aumentado su inversión en defensa de toda la OTAN.
Així arribam a les 7:28. Ara faim un repàs a la premsa del dia. I és moment de fer un cop d'ull a les portades de les Illes, que avui se centren en la plana de tribunals.
Denúncies, possibles denúncies, ara en parlam. Última hora diu que el PSIB durà el vicepresident del Consell, Pedro Bestard, a la Fiscalia, que l'acusa de falsedat i de malbaratament. La imatge és pels bombers que arribaren ahir des de Veneçuela. Tornada des de l'infern, diu el peu de foto. Res a veure amb el diari de Mallorca, que tria una instantània del primer entrenament del Mallorca amb el seu nou entrenador i titula que la crida a vandalitzar negocis turístics fractura els convocants de la manifestació del 26 de juliol. Precisament això mateix titula Mallorca Diario, ja del Digitals, parla del rebuig a la violència per part de Menys Turisme Més Vida. També cerca reaccions OK Baleares, diu que Josep Esteguia no va condemnar aquest manual contra el turisme. Ara Balears, per la seva banda, diu que el camp de polo de Campos és un dels negocis que pugnen precisament per rebaixar la producció d'estranc i mostra en un reportatge espais que, com Gesa, estan abandonats però sense projectes de futur. De la plana judicial en parla també a les Pitiuses, diari d'Eivissa, que explica que es tornen a endarrerir les obres dels jutjats perquè s'ha anul·lat l'adjudicació de l'obra. El periòdico diu que enviaran entre 30 i 40 mil tones de fems a Mallorca cada any i el Menorca es fa ressò del desastre que seria, diu, una vaga indefinida de metges a l'hivern.
I què diuen les portades de l'àmbit estatal?
I del País torna a dividir la primera entre Trump, en parlàvem fa just una estona, que diu que va sembrar el caos a la cimera de l'OTAN, i la fiscalia, que acusa el jutge Peinado d'haver ideat una confabulació i de ser desproporcionat. El Mundo, en canvi, parla només de Trump. Diu que Europa intenta posar-lo tranquil amb més despesa i l'implica a la seva frontera contra Rússia. També ho fa La Vanguardia, dient que l'americà amenaça de nou a Espanya, però que Sánchez diu que compleix, i l'ABC, monàrquic des del 75, obre amb el primer discurs de la infanta Sofia.
Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest dijous. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social. És un document de més de 700 pàgines que mostra com canvia la comunitat autònoma.
Fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. També destaca que creixen les dades macroeconòmiques, això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més alta. Per altra banda, la conciliació continua sent un assumpte pendent, ja que la diferència entre homes i dones a l'atur a partir dels 34 anys és significativa.
I diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de Menys Turisme Més Vida que incita a cometre accions contra el sector turístic.
El GOP i Terra Ferida asseguren que no ho comparteixen. Toni Nasiquier és portaveu del GOP Mallorca.
Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
També la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús dels vehicles oficials.
Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
I un picapedrer de 41 anys ja ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma.
I el Servei de Vigilància del Litoral ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té altres 70 en tràmit.
La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic i il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiuses.
I l'actualitat torna a passar un dia més per l'Orient Mitjà. I per aquest home, per el president dels Estats Units, Donald Trump, que assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN. Ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats d'aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
A la cimera, Espanya també ha tingut protagonisme. En més de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer, ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'Estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després, ha assegurat que s'ha posat remei.
I avui, des de primera hora, la boira és protagonista en alguns punts de Mallorca i per això ara connectam amb la Direcció General de Trànsit per veure si aquesta boira té conseqüències en la circulació. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobam petites retencions ocasionades per aquesta boira que està afectant sobretot a l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espilerí. Trobaran algú de retenció en sentit cap a Palma, sobretot també les retencions habituals de l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell fins a Santa Maria, i també la circulació lenta a la via de cintura en sentit cap a Andratx, a l'altura de sortir cap a Escarrera. Pues tot per el moment, bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Hem de dir que avui, coincidint amb aquesta boira, a l'aeroport de Palma s'estan produint diversos desenes de retards en les arribades i en les sortides. I encara pel que fa al temps, avui tornarem a estar en avís taronja per temperatures elevades a bona part de les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de pinyol vermell a tot l'arxipèlag i fins i tot arribarem a notar un nou augment en la màxima, però així tot, han de dir que al llarg de la matinada ja han tingut unes mínimes molt elevades, destacant uns 28 graus en el cas de Banyalbufar, tot i que molts altres indrets també han tingut unes xifres molt elevades, per exemple, 24 graus al Port de Sóller o també en Es Mercadal. Però, com han dit, la màxima avui tornarà a augmentar, esperant que bona a part del territori giri entre els 35 i els 39 graus, però serà a punts del nord d'Eivissa i també de l'interior de Mallorca, on assolirem els valors més elevats d'entre 40 i 41 graus aproximadament. Més enllà d'això, tindrem molt de sol al llarg de tot el dia, les boires que ara ens acompanyen en poc temps es desfaran, i això sí, a partir del capvespre i en el sector de les Pitiuses podran tenir qualque núvol prim. Més enllà d'això, el vent bufarà molt fluix i les condicions marítimes seran molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Cala Morell i 27 a Mahó. A Mallorca, 23 graus a Campos, 26 a Inca i 27 a Son Cervera. I a les Pitiuses, 26 graus a la Sabina i 27 a Sant Miquel.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, ja és a l'Illa per tancar el seu fitxatge. Abubakar Soumahoro, el conjunt vermell és molt a prop de tancar aquesta sessió del futbolista francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El futbolista es va formar al planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 amb la selecció francesa. I també Sito Lubumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista i, a falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o també serà un traspàs. A poc van arribant els fitxatges al Mallorca i, mentrestant, l'equip va començar ahir la pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni amb moltes baixes i una única incorporació, la del davanter Adri Fuentes. El segon fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorporarà una mica més tard als entrenaments. Tampoc hi eren els mundialistes Johan Mojica i Samu Costa. Precisament, el migcampista portuguès va aterrar ahir a Mallorca per decidir el seu futur. I també en el món del futbol, el Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final de la competició amb el partit entre el Marroc i França. Demà serà el torn de la selecció espanyola. El combinat espanyol jugarà a les 9 del vespre contra Bèlgica. Dissabte s'enfrontaran Noruega contra Anglaterra i ja per diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa. I a la primera federació, la UD Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per la cessió de Dimitrios Stamatakis fins a final de la temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i a les darreres 4 temporades ha disputat un total de 65 partits a la primera federació i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el porter Vicenç Sabater, que es converteix en el quart jugador a arribar al conjunt blanc i blau procedent del Poblense. Un fet que no agrada gaire al president del club de Sa Pobla, Miquel Benassar Molondro.
Me sap greu que jo oferia la renovació si pujàvem a la primera rep a tots. jugar en aquesta primera ref que m'ho heu guanyat, no? En canvi, ells no pujo i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho compartes. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tant soc vuit i pensam que són iguals o millors.
I per suplir aquestes baixes, inclosa la del tècnic del conjunt Poble Òscar Troya, el poblense ha realitzat ja 7 nous fitxatges en vista a la pròxima temporada. El president Molondro qualifica el projecte per aquest curs d'il·lusionant.
Un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestre per tornar a iniciar un bon equip. Seguim en la nostra aposta de mallorquins. Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Mé, Dani Ramos, Teddy Frau, Riberón i Nacho Bonet.
Per cert, el poblense ha iniciat la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I també a la segona federació, la penya esportiva Santa Eulàlia ha renovat el seu jugador Marc Fraile. I en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele ISB, en qui ha fet una gran campanya a la segona FEB. I d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces claus de la passada temporada. El jugador es mostra molt content.
Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
I el seu tècnic, Javi Zamora, parla de la importància d'aquesta renovació.
Adams ha sido una de las piezas clave del proyecto de la temporada pasada. El jugador más importante del equipo durante muchos momentos del año, aportan un equilibrio, una solidez y un empaque al grupo inigualable. Estoy muy contento de que haya renovado porque además estoy convencido de que lo mejor de él está por llegar.
I acabam amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui seguir acumulant minuts al Noia i agafi experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol.
Gràcies, Miqui. Així arribam a les 7:41 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una vos explicam que va donar de si ahir la visita del ministre Arcadi a Espanya, ministre d'Hisenda, a Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:42 minuts. Els sindicats UGT i el CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir de setembre.
Tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT, Serveis Públics a les Balears, Miquel Àngel Romero, i el president del CESIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
S'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, qui es mostra disposat a continuar les negociacions.
Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y, al final, de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
El ministre d'Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Proens s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a les Illes.
Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijóo por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
Per cert, que el govern ha retret al ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta de les Illes, en Marga Provenç, ni tampoc amb el vicepresident i el responsable d'Hisenda, aquí a la comunitat, Antoni Costa. I tot això quan el govern, les patronals i els sindicats han signat un nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El document, previst a la Llei de Conciliació del 2025, incorpora noves ajudes per a famílies, dones autònomes i empreses i crea un comitè autonòmic de conciliació per a coordinar i fer el seguiment de les actuacions. Marta Puyalto.
Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se a permisos de maternitat o excedències, l'impuls de Xec Angur, més ajudes per a famílies vulnerables o l'ampliació dels patis escolars oberts a l'estiu. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de les famílies, els treballadors i de les empreses.
Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
Sindicats i patronals han donat suport al document, tot i que reclamen un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient per garantir-ne l'aplicació. Són el secretari general d'UGT, Pedro Humà, i Màvia Isern, de la CAEP.
Els reptes que ens enfrontem són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals, diria, inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
Les patronals també demanen reduir la burocràcia i remarquen que afavorir la conciliació ajuda a retenir talent, reduir l'absentisme i millorar la competitivitat de les empreses.
I les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un nou informe del Consell General d'Infermeria. La radiografia confirma el dèficit de professionals a les Balears i situa la comunitat autònoma entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres de l'Estat. El secretari general de SATSE, Balears, Jorge Tera, diu que la principal causa del problema és la manca de fidelització de professionals.
La situació en els últims anys és que ja és impossible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
Són les 7:47, ara repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Els incendis forestals no donen treva a la península. En les darreres hores, Castella i Lleó ha registrat 60 incendis, la majoria provocats per llamps, mentre que a Catalunya, la zona més afectada, els bombers han lluitat contra 3 nous focs simultanis que han obligat a confinar en algun moment a 15.000 persones.
El de més hectàrees que ha afectat ha estat el de Navarcles, a la província de Barcelona, amb un total de 30, seguit d'Aiguamúrcia a Tarragona, amb 25 hectàrees calcinades, tot i que ja es troba estabilitzat. El de Gavà, a Barcelona, també ja està estabilitzat i en el qual s'han vist afectades 7 hectàrees. Més de 200 municipis catalans es troben ara mateix en alerta per al risc d'incendi per altes temperatures.
i investiguen la mort a punyalades d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31 trobades després de l'incendi d'un pis a Mijas, a Màlaga.
Els cossos els han trobat la parella de la filla la matinada de dimecres. La Guàrdia Civil ha informat que els cadàvers presenten ferides per arma blanca. Els bombers han confirmat a l'1-2 que han resultat mortes en l'incendi. Cap de les dues dones constava en el sistema Biogen. No obstant això, la investigació continua oberta i no es descarta cap hipòtesi, inclosa la violència de gènere. El municipi malagueny de Mijas es mostra consternat, tal com explica el tinent de Baldia, Juan José Torres.
Estamos bastante consternados, bastante tocados por el fallecimiento de estas dos mujeres.
I la batllessa de València, María José Català, ha declarat en seu judicial que el primer contacte que va tenir amb Mazón el dia de la dana va ser per WhatsApp a les 11 i 13 del vespre.
Català ha explicat que ningú de la Generalitat la va cridar a l'hora baixa de la tràgica riuada que va deixar 230 víctimes mortals. Recordem, segons la batllessa de València, no va ser fins de ves les 2:30 de la matinada que va rebre la telefonada de l'expresident Carlos Mazón.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, continua en la investigació del cas Leire amb la declaració de tres empresaris d'hidrocarburs.
El magistrat investiga una presumpta trama dedicada a desestabilitzar causes judicials que afectassin el PSOE o el govern central.
El comissionista Víctor de Aldama declara per segona vegada davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga els pagaments en metàl·lic del PSOE entre els anys 2017 i el 2024.
Per la seva banda, els socialistes han entregat al magistrat un pendrive amb un llistat i els justificants de tots els pagaments en metàl·lic efectuat durant el període esmentat a dirigents, a treballadors i a simpatitzants de la formació.
I el Senat paralitzarà el Tractat d'Amistat i Cooperació amb França fins que el Tribunal Constitucional resolgui si els ministres francesos poden assistir als Consells de Ministres d'Espanya.
Serà amb la majoria absoluta del Partit Popular a la cambra que va recórrer al Constitucional un controvertit article que permetia que membres de tots dos governs participassin als Consells de Ministres de l'altre país.
I un milenar de palestins han mort per atacs d'Israel contra Gaza d'ençà de l'alto el foc l'octubre del 2024.
Per la seva banda, l'exèrcit israelià ha anunciat la mort d'un suposat terrorista de Hamas que hauria participat en els atacs del 7 d'octubre de l'any 2023.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan són les 7:50 minuts, anem en directe fins a l'aeroport de Palma, perquè en aquesta hora, i coincidint amb la boira que es produeix a diversos punts de Mallorca, s'estan produint desenes de retards. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació?
Bon dia, de vos parlo, company, just a la terminal de sortides i més concretament just davant d'una de les pantalles d'informació de l'estat dels vols que tothom consulta abans de passar el control. Hi ha una trentena de vols que duen retard amb destinacions ben diverses com Zúric, Girona, Madrid, Menorca o Barcelona. A aquesta hora l'aeroport es ple a vessar, es nota que està en plena temporada turística. Això sí, de moment desconeixem les causes d'aquests retards en els primers vols del dia. Estem esperant la informació d'Aena, el que sí que és cert, com comentau, és que avui el dia s'ha aixecat amb bancs de boira en determinades zones de Mallorca, una boira que també ha afectat el perímetre de l'aeroport i que en aquest moment el cel, ho hem pogut comprovar, continua enterbolit. Hem parlat amb un parell de passatgers que es queixaven de la manca d'informació que han tingut per part de les companyies. Els escoltem.
Vamos ahora a León y de momento hemos visto que el vuelo está retrasado y hasta ahora no nos han informado de nada en ningún medio, ni mail, ni nada.
Voy a Barcelona y además yo hago conexión de Barcelona a Las Palmas, pierdo el vuelo, no hay oficina en Vueling aquí, dicen que no me lo pueden solucionar hasta que llegue a Barcelona y llegada tardía. El vuelo salía a las 8 de la mañana y por ahora a las 10:38.
Yo he venido de Puerto de Andrach, todo está bueno hasta que hemos entrado en Palma, después toda la niebla, el tráfico ha bajado.
Aquesta és la darrera hora aquí a l'aeroport de Palma, amb una trentena de vols retardats. Les pantalles d'informació estan pintades de color groc i, per tant, si heu de volar, consultau l'estat dels vostres vols abans de partir cap aquí, a l'aeroport de Sant Joan.
I de gràcies, Toni Sastre. Informar-se abans d'anar-hi i, si ja hi sou, molta paciència per aquestes esperes, que algunes són més breus, però d'altres, com hem sentit, arriben fins i tot a les 2 hores. Ara són les 7:52 minuts. El Servei de Vigilància del Litoral ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té a més altres 70 en tràmit. La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiüses.
L'objectiu del servei és vigilar, inspeccionar, controlar especialment les activitats nàutiques recreatives. L'any passat, el primer any de funcionament, es varen obrir més de 160 expedients amb propostes de sanció de més de 470.000 euros. Enguany, l'import de les sancions puja ja als 130.000 euros en el que d'un d'any. La majoria d'infraccions que s'interposen són lleus. El director general de Ports i Transport Marítim és Antoni Mercant.
El 80% són lleus, no? I n'hi ha d'altres que són greus i molt greus, no? Perquè són reincidents i algun d'ells són contínuament reincidents en fer una activitat sense tenir autorització i, per tant, aquests són els més greus.
I l'autoritat portuària de les Balears ja té 5 estudis finalistes per a la reforma del port de Palma. Al desembre es coneixerà el guanyador i començarà a redactar-se el pla definitiu que ha de combinar sostenibilitat amb funcionalitat i integrar el port amb la ciutat. Les obres poden començar l'any que ve amb la construcció de l'Escola de Vela i Piragüisme i el Centre de Formació Professional. Laura Marcos.
Un comitè d'experts triarà la proposta guanyadora que després dissenyarà el projecte per remodelar els 400.000 metres quadrats del port. Un grup que estarà compost per 12 membres, entre responsables de l'autoritat portuària, totes les administracions de les illes, arquitectes, enginyers i representants de ports de l'Estat. Els 5 equips preseleccionats són empreses de referència internacional que han realitzat projectes emblemàtics de transformació urbana i portuària en els darrers anys, entre els quals destaquen alguns a Roma, Nova York i Barcelona. El director de l'autoritat portuària de les Illes és Toni Ginart.
Y sobre todo los 5 seleccionados por currículum y por premios, pensamos que son una garantía total para el éxito de una calidad de diseño que, como decimos, se basa en lo que ha expresado el presidente, en el medio ambiente, en criterios de sostenibilidad, pero necesitamos tener esos expertos de vanguardia para que nos desarrollen esos mejores proyectos, ¿vale?
El president de l'autoritat portuària, José Javier Sanz, afirma que el projecte de remodelació del Port de Palma és clau perquè, segons les navilieres, permetrà evitar la congestió marítima en hores punta i no posar en risc l'economia de les illes. També destaca la col·laboració público-privada que l'ha fet possible.
En este proyecto, que hablo con mayúsculas, tiene una fuerte inversión, vamos a pedir una fuerte inversión, tanto pública y privada, nunca vista en estos momentos, por los últimos años, aquí en el puerto de Palma. Y vamos a transformar espacios para mejorar la vida de las personas y para dinamizar la actividad económica.
Per al Batle de Palma, Jaime Martínez, el projecte permet recuperar espais per al ciutadà i reafirma la voluntat de l'Ajuntament d'obrir Palma a la mà.
No es un proyecto que vaya por un lado y la transformación de la fachada marítima de la ciudad por otro, sino que son proyectos absolutamente coordinados. Y en eso, pues esos 5 equipos tendrán que también hacer esa lectura necesaria de la ciudad.
El projecte del nou port de Palma compta amb un pressupost de 200.000 milions d'euros i es preveu que sigui una realitat d'aquí 10 o 15 anys.
I els Premis Emprèn en Rural 2026 ja tenen guanyadors. L'associació Líder Illa de Menorca n'ha lliurat els guardons. Un dels projectes més nous és el de la peixateria d'Es Castell, que permet recollir-ne les comandes en consignes refrigerades. Escoltam Esther Monti, una de les guanyadores.
Nos estimula intentando buscar un relevo, intentando conciliar con todo. La asociación Líder nos ha apoyado muchísimo ante todas las cerraduras de puertas de otras instituciones.
Son las 7:56 minutos, ahora parlant de cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Una gran estructura flotant ha arribat ja al port de Maó per convertir-se en escenari de The Wage of Water, l'espectacle de dansa i circ sobre l'aigua que divendres i dissabte es presentarà davant l'Illa del Rei i dins la programació del Festival Pedra Viva. Cristina Tomàs.
Es tracta d'una estructura construïda als Països Baixos que, després de diverses hores de muntatge i una complexa operació tècnica, està traslladada per mar fins a l'Illa del Rei, l'espai on tindrà lloc la funció. Sentim el director de Pedra Viva, Joan Taltavull.
és l'únic espai de tota Espanya que es podrà veure aquest espectacle. Per si Menorca, però també a Silla del Rei, no? Dins Esport d'Amor. O sigui, tots els ingredients són molt bons perquè faci ganes tant a la companyia com a la gent d'aquí, tenir aquesta oportunitat de poder veure una companyia important d'Holanda.
L'estructura pesa prop de 1.700 quilos i, tot i això, ha de surar durant tota la representació. Segons explica el cap de Departament Tècnic de Panama Pictures, Axel Dickers, aquest ha estat el principal repte del muntatge.
When they're up there, the boat flips down in the water.
Per a Pedra Viva, aquesta també és una de les produccions més exigents que ha organitzat en els seus 15 anys d'història.
Realment són moltes peces que han de quadrar. I sí, aquest i l'espectacle que ve també són a vegades dels més complicats logísticament que han fet en la història del festival.
6 intèrprets, 2 músics i una estructura flotant en constant moviment donaran forma a The Weight of Water, una proposta que combina dansa, circ i música en directe sobre la mà aquest divendres i dissabte a l'Illa del Rei.
I a Jardí fa enguany un pas més en la seva evolució. El cicle de concerts que cada estiu transforma el recinte del Mallorca Live a Calvià, en un dels grans punts de trobada musicals a les illes. No només ha renovat la imatge i les infraestructures, sinó que també amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. I en parlam, perquè avui vespre, aquests que sonen de fons, Chambao, seran el plat fort.
El grup de la Mar i el seu flamenco chill ompliran aquest escenari central. La setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela i més endavant Iván Ferreiro, Sidecars o Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, hi haurà el Happening Market, un espai d'accés lliure, gastronomia, artesania, disseny. La diferència, però, és que el control d'accés serà a l'escenari central i es podrà viure l'ambient de Jardí encara que no es tingui entrada.